els podcasts de Ràdio Estel.
Ho diu la ciència.
Fer humor i fer ciència a la vegada sembla gairebé impossible. I es pot, eh? Es pot. De fet, aquí hi ha un senyor ara mateix que es diu Daniel Arbós. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
Que ho fas i ho practiques sovint, això.
Ho intentem, com a mínim ho intentem.
La veritat, intentem i ho aconseguim, perquè són ja uns quants anys. Diguem, ara en parlàvem fora d'antena, no? D'aquesta iniciativa que va començar com a projecte d'un programa de ràdio local, petita, que es deia exactament Paciència la Nostra, no?
Paciència la Nostra.
Paciència sí. La Nostra.
Això ho vam començar a fer amb un amic que jo sóc de formació biòleg i ell és físic, i vam creure que una bona manera de divulgar la ciència doncs era també amb humor, no? Hi havia... Tots tenim al cap programes que potser fan humor i política, o hi havia el mític Força Barça que feia
humor i futbol,
doncs per què no humor i ciència? Vam començar doncs, a Sants 3 Ràdio fa molts anys a fer un programa... Això, doncs, setmanal d'humor i ciència, que es deia Paciència la Nostra, i a partir d'aquí van anar sortint altres projectes, doncs, de llibres, de podcast, i intentem fer això, fer arribar a la ciència d'una manera, doncs, potser més amena, més divertida, sobretot pensant en que no tothom és un apassionat de la ciència, que no tothom té per què voler llegir-se un llibre de 500 pàgines molt dens, que segur que hi ha gent que li agrada, però potser hi ha altra gent que busca coses, doncs, més lleugeres, i que és una manera com una altra de divulgar.
A mi em sembla interessantíssim, i de fet ara t'explicava que en aquest programa convidem cada setmana un divulgador científic, perquè si alguna cosa ens ha demostrat la realitat, l'actualitat, és que la ciència, no sé si se sap explicar molt bé, no? És a dir, que veiem com grans veritats de fake news, no?, que corren per la xarxa, passen pel damunt dels arguments científics. I això realment és molt greu, no?
Sí, vivim en una paradoxa que és curiosa i és interessant, que és d'una banda tenim és el cop a la història que tenim més accés a la informació, a la humanitat, no? Qui més, qui menys, a tot el planeta. Segur que hi ha països que no tant, però hi ha accés a informació, a informació veraç. Tenim Google a un clic, però alhora hi ha la paradoxa que, igual que tenim accés a informació veraç, també n'hi ha molta que no ho és, no? I a vegades costa molt destriar quina és bona i quina no, i a vegades la que no és bona, a vegades les fake news són més cridaneres, se'ns venen com a més creïbles i per això enganyen a molta gent, no? Hi ha el que es diu una infoxicació, que és una intoxicació informativa, i costa molt desxifrar la veritat i el que no. I també una cosa que passa amb la ciència és que, clar, a vegades la ciència és molt complexa, molt complicada, no? La diferència entre el que en sap i el que no en sap, el que en sap molt, és molt gran, aquesta diferència. Yeah. Que en altres àmbits on hi ha, no sé, tu no en tens ni idea de futbol, imagina't algú que no ha vist mai un partit de futbol, però bueno, amb 3 o 4 instruccions pot entendre, s'ha de ficar la pilota que ja portaria i ja
està. Fins i tot pot colar que en saps molt.
Sí, això també, no? En canvi, en ciència, a vegades, clar, es cansaven molt i es perden en terminologia científica, llavors costa molt fer aquesta feina d'intentar fer entendre conceptes molt complexes d'una manera doncs, més senzilla i perquè arribin a tothom, no?
O sigui, que tu dediques a la traducció.
Una mica sí, és una traducció, és un bon exemple de conceptes molt complexes a simplificar, no?, sense perdre la ciència, o sigui, mantenint el rigor, però sobretot que es faci comprensible per tothom, perquè una cosa que també volem entendre és que al final hi ha molts temes científics que ens afecten a tots, ho hem vist amb la pandèmia, però hi ha temes de canvi climàtic, temes d'aliments transgènics, de moltes coses que tothom hauria de poder opinar, i per poder opinar i fer-se una opinió, doncs cal estar ben informat.
Com expliques amb bon rotllo un aliment transgènic?
Bé, clar, aquí és complicat, perquè primer has d'explicar com els gens, com què són els gens, el material genètic, com es fan animals transgènics. Al final, que diuen els experts, escolta, sempre hem estat fent selecció genètica d'una manera o una altra, o sigui, tots els aliments que mengem nosaltres ja no són naturals, perquè els hem manipulat, no?, doncs triant de les collites els millors per fer la collita de l'any següent, i llavors tots són transgènics, i bé, a partir d'aquí podríem arribar a explicar una mica, i llavors que cadascú valori si està a favor o en contra, i llavors, bueno, hi ha molts debats perquè ens hi trobem i ens hi trobarem. Jo crec que cada cop, amb la pandèmia, ho hem vist de cop i volta, però el tema canvi climàtic, el tema de la falta d'aliments per tot el planeta, doncs són debats que cada cop ens entenem més als mitjans.
I és curiós perquè aquests debats venen precedits sempre per quatre frases d'aquelles que perdó, una mica lo Miquel Bosé, no? Que l'altre dia tornava a veure aquelles afirmacions absolutament al·lucinants que ha dut a terme aquest home, però després, quan la normalitat s'imposa, tot això va quedant com esmorteït, com si no hagués passat, no? Com si ningú se'n recordés amb la dificultat afegida que comporta això de no prendre mai la lliçó, no?
Bé, jo crec que una cosa que ens fa molt humans és que no aprenem les lliçons, no? I llavors una de les tristeses d'aquesta pandèmia és que jo crec que no aprendrem per les següents. I si mirem la història de les pandèmies, sempre hi ha hagut gent que ha negat la pandèmia, sempre hi ha hagut gent que ha negat les vacunes, i que ha negat les mesures per prevenir o per reduir l'impacte de la pandèmia. S'ha vist històricament doncs, amb el còlera, s'ha vist amb la grip espanyola, i tot això no aprenem d'aquests errors i tornem a caure. No? I ara ens hi trobem i ens tornem a trobar doncs, amb gent que posa pals a les rodes que en comptes d'ajudar van contra. Però sembla que és una cosa inherent en l'ésser humà i ens trobarem que no aprendrem per la següent, perquè una cosa que hem de tenir clara és que epidèmies n'hi haurà més, perquè n'hi ha hagut al llarg de tota la història, i nosaltres sí que vivíem en una bombolla i ens pensàvem que era una cosa dels llibres d'història o dels altres països, que aquí no ens podia afectar, no?
Sí, sí.
I ara hem vist que no, que ens pot afectar, i en un món tan globalitzat, no sabem quan, no sabem si passaran 10, 15, 20, 50 o 100 anys, però hi haurà una altra epidèmia i, per tant, millor estar preparats.
Fixa't que avui estem parlant de la tercera vacuna a casa nostra, estem parlant de la reapertura gairebé total a moltes comunitats, no a casa nostra encara, però dels estadis de futbol. O sigui, estem tornant, efectivament, a la normalitat amb aquesta evidència de que tot el negacionisme que ha imperat a molts nivells doncs no ha servit de res. És a dir, perquè el resultat és evident, no?
Sí, a dia d'avui, no? Jo t'he de dir que al principi doncs, jo podia entendre gent que, no, que fos bueno, reaci o que digués aquestes vacunes potser s'han desenvolupat molt de pressa, no sabem encara la seguretat. A dia d'avui els resultats són innegables. No? Una cosa que té la ciència... jo el que dic és que tothom hauria de saber de ciència, però saber una mica de ciència no vol dir ser un expert en forats negres o en fórmules matemàtiques, sinó entendre el que és el pensament crític, i és sobretot que tu has de deixar les teves opinions de banda i fer cas a l'evidència, no? Llavors, escolti, jo poden no agradar-me les vacunes, pot no agradar-me la indústria farmacèutica, però m'he de rendir a l'evidència als estudis, i els estudis són molt clars, les vacunes protegeixen moltíssim, 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 i són la millor eina que tenim per tornar a la normalitat, i és el que estem veient, estem tornant a la normalitat, i les dades van millorant gràcies a que tenim gran part de la població vacunada, no? Llavors, una mica el pensament crític, el pensament científic, el que si fem divulgació també volem fer entendre és... Escolti, deixem al costat els prejudicis, deixem al costat les opinions i rendim-nos a l'evidència. Igual que a mi em podria agradar que els gin tònics fossin saludables, però, escolti, l'evidència és que no ho són, i ho he d'acceptar i actuar amb conseqüència o no, no? Però com a mi m'està ben informat. Llavors, aquí hi ha molta gent que el que fa és negar l'evidència i ells creuen que les vacunes no funcionen o que el virus no funciona, i els hi pots ensenyar tota l'evidència possible, i els hi pots mostrar 300.000 estudis que no els faràs canviar d'opinió, no? S'han tornat ja com sants secs, no hi ha més sec que el que no hi vol veure, i per tant a dia d'avui, que encara hi hagin negacionistes tant del virus com de les vacunes, sembla increïble i sembla una causa perduda. No els convencerem.
Has publicat dues novel·les, anomenades 10 top models i una boja que parla sola. M'encanten els noms dels teus llibres, deixa'm que t'ho digui. Aquesta és boníssima. De què va?
Aquesta no és de ciència, va sortir fa uns 7 o 8 anys, i és de una mica un retrat de la Barcelona, doncs de la Barcelona del col·lapsada pel turisme, de la precarietat, dels gin tònics amb herbetes, ara que parlem dels
jocs... D'aquella que tant enyorem, ara.
D'aquella que ara enyorem una mica de quan fèiem vida normal, no? Quan érem feliços i no ho sabíem, quan érem feliços i ens pensàvem que érem normals, doncs d'aquella vida és un retrat una mica satíric, doncs d'un jove que es veu obligat a compartir pis i la vida de la precarietat, i això amb un to satíric.
Després arriba amb l'aigua al coll... Aquesta sí que ja té un teó científic,
sí,
no?
Aquesta, veus, és una manera de fer divulgació. Jo, un tema que sempre m'ha preocupat i m'ha interessat és el tema aquest de les pseudociències, dels xarlatans, de la gent que s'aprofita, doncs, a vegades, de la desesperació dels malalts i els hi ven, doncs, tractaments que s'ha demostrat que no funcionen i s'aprofiten. Jo això ho he viscut, doncs, per temes professionals, doncs, veient en hospitals com hi ha gent desesperada, hi ha gent, doncs, que li han donat males notícies, perquè també la realitat, a vegades, parlem molt d'avanços mèdics, però a vegades la realitat passat és que hi ha gent doncs, que no té, no té un tractament, no té una cura, llavors hi ha que s'aprofiten d'aquesta gent. Hi ha uns llibres sobre pseudociències, sobre xarlatans, n'hi ha molts, però són més divulgatius, més té massaig. Jo vaig decidir fer una novel·la satírica, que és aquesta amb l'aigua al coll, en què són tres amics que decideixen muntar un negoci, inventar-se una pseudociència amb aigua de mar que representa que cura un munt de coses, no? Llavors és això també una manera d'entendre com funcionen les pseudociències, com ens intenten enganyar, en què es basen, i llavors fet un format novel·la per arribar a gent que potser mai es llegiria un tractat, un llibre seriós, i també per gent, molta gent m'ha dit, home, jo li he regalat, tinc amics que creuen en aquestes coses i trobo que és una bona manera de que, com a mínim, fer-los dubtar, no? Potser no canviaran d'opinió d'un dia per l'altre, però que dubtin una mica i que vegin que potser els estan enganyant, doncs una novel·la és una manera, el que dèiem abans al principi, no? Una manera més amable d'entrar en temes espinosos com a les pseudociències.
En la pròpia definició del divulgador científic hi trobem la solució. Realment un divulgador científic ha de divulgar la ciència i segurament obrir la porta a que altra gent s'interessi per la ciència. I el que estàs dient tu, jo crec que és una molt bona porta d'entrada.
Aquesta és la idea, no? La idea és de fer arribar la ciència amb tots els formats possibles al màxim de gent possible. O sigui, no hi ha una fórmula guanyadora, llavors hi ha moltes maneres, i hi haurà gent que, per exemple, no, doncs aquesta, una novel·la satírica, no li dirà res, perquè preferiran més dades i més estudis, però hi haurà gent que potser la seva manera serà aquesta, igual que altra gent, potser una obra de teatre li servirà. Llavors jo crec que el que hem d'aconseguir és el màxim de formats possibles per arribar al màxim de gent possible, no? Llavors no hi ha una única fórmula i totes són bones, des de llibres seriosos fins a novel·les satíriques, fins a programes de ràdio, fins a això, obres de teatre.
Paciència a la nostra, a banda de ser un programa de ràdio, va ser també un llibre, escrit efectivament a quatre mans amb en Màrius Velles. Hem trobat tota una sèrie de coses de les que parles com a... Hem de fer-ho. Hem de dir-ho.
Vinga.
Diu, com fan les seves necessitats els astronautes? És una molt bona pregunta.
Clar, perquè una cosa que es troben els astronautes... En aquest llibre repassem ciència a la vida quotidiana, i clar, una cosa que es troben els astronautes és que estan, per exemple, a l'Estació Espacial Internacional, però han de fer les seves necessitats.
Perdona, m'encanta que diguis coses que passen a la vida quotidiana i l'exemple siguin les necessitats dels astronautes.
Perquè els astronautes, sí, sí, tot i estar lluny, doncs també tenen les seves necessitats, no? Clar. Llavors tot el tema de, doncs, els bolquers que fan servir o com són els lavabos, bueno, són algunes de les coses que expliquem, com també el tema del menjar i tot això, no? Doncs són la realitat. Perquè, d'una banda, els astronautes que estan, per exemple, a l'Estació Espacial Internacional, però sobretot pensant en si algun dia posem una càpsula a la Lluna o més endavant, no, que s'espera si algun dia s'arriba a Mart o a altres planetes, doncs, home, tot el tema, al final, el més complex és el més quotidià, eh? Perquè
clar, clar.
Cada dia han de menjar, cada dia han de beure aigua i cada dia han d'anar al lavabo, no? I, de fet, a l'Estació Espacial Internacional, per exemple, un problema crític que van tenir fa uns anys és que se'ls va espatllar al lavabo i llavors, bueno...
Van tenir molts problemes,
segur. Van tenir molts problemes i després, bueno, hi havia un altre del mòdul rus, van haver d'anar, bueno, sí que van poder mig solucionar, però, clar, en un lloc sense gravetat o molt poca gravetat, doncs és molt complicat com ho fas.
Perquè després es queixin de la cooperació internacional.
Exacte, exacte. Allà s'han d'entendre sí o sí els astronautes de tots els països, no? També el tema especial, que primer era una cursa d'enemics, sí que s'han ajuntat una mica tots els dels diversos països, l'Estació Espacial Internacional, en aquest sentit, és un bon exemple del que pot fer la humanitat plegada.
Deixa'm dir-te que aquest segon jo no ho sabia, però m'ho imaginava. Diu, saps que vestir de vermell et fa més atractiu?
Sí, aquí, mira, un tema molt curiós és tots els estudis que hi ha relacionats sobre el comportament humà, no? A vegades fem coses, clar, ens oblidem que tenim una part animal, no? I llavors s'han fet molts estudis sobre què ens agrada, què ens atrau i què ens no, i alguns estudis indiquen, efectivament, no? S'han fet, doncs amb persones allò que anaven vestides de diferents colors, hi havia, doncs, altres persones que havien de dir quines havien trobat més atractives i que, certament, el color vermell, tant per homes com per dones, doncs és el que guanya la partida. Per tant, si teniu alguna cita, allò de les primeres cites, doncs potser, si aneu de vermell, potser teniu una mica més de punts.
Per què ens fa pudor l'alè quan ens llevem al matí? Això em sembla importantíssim.
Oh, doncs això també ho expliquem, no? I expliquem tot el tema dels bacteris que hi ha a la boca i que a la nit, per molt que ens haguem raspallat les dents abans d'anar a dormir, doncs tenim uns bacteris que viuen allà, que es van proliferant i que, per tant, al matí, després de tantes hores dormint, doncs han pogut generar molts residus i el metabolisme dels bacteris acaba generant aquests compostos gasosos que potser no són gaire agradables a l'ensumar-los.
Una de les coses magnífiques que demostra tot això és que la ciència és tot el que ens envolta, no? Que tenim la imatge de que la ciència són coses no sé, la investigació genètica o el no sé què, i en realitat estem parlant de coses molt bàsiques.
A tot arreu hi ha ciència, no? Una cosa que volem entendre, la cuina, per exemple, doncs com es fan certes receptes, quines reaccions químiques es produeixen amb el foc o al posar-hi oli, tot això és química. Això que deia abans del nostre comportament, o sigui, hi ha molts estudis sobre el comportament, com comprem al supermercat, per què triem unes coses i unes altres, i tot això ho investiguen
bueno,
experts.
El neuromàrqueting,
doncs tot això és molt interessant, també saber-ho nosaltres com a clients per veure com ens intenten manipular perquè comprem més, no? I certament és molt cert el que deies de la ciència està tot arreu, que a vegades es veu com una cosa allunyada, una cosa dels laboratoris, però no, en el nostre dia a dia moltes de les coses que fem estan estudiades per la ciència o les explica la ciència. Per exemple, per què no podem menjar només una patata fregida, no? És una cosa que molta gent diu, o sigui, jo no agafo un cacauet o no agafo una patata fregida perquè sé que no podré aturar-me.
Puc evitar el primer.
Clar, però després...
Després estic perdut.
Doncs s'ha vist que el nostre estómac genera uns compostos que ens donen plaer, que amb les substàncies que són greixoses, que tenen moltes calories i que generen aquest plaer que ens quasi obliguen a menjar més. I això està fet de quan érem homínids i hi havia molta escassetat de menjar, el cos està dissenyat perquè a la que trobessin una font d'energia, una font calòrica, doncs que mengessis el màxim possible perquè no sabries quan tornaries a trobar-ne, no? Clar, ara tot això que han estat avantatges durant milers d'anys, clar, ara que tenim una sobreabundància de menjar, és el contrari, no? Perquè ara tot això ens perjudica perquè veiem una patata fregida i no podem aturar-nos perquè estem dissenyats per no aturar-nos.
De fet, hi havia una publicitat d'unes patates fregides que crec recordar que era no podràs comer solo una, no?
Exacte, i és que és així, i la ciència ho explica, no? Llavors hi ha moltes curiositats i moltes coses que està bé saber també per veure com funcionem i per antenes i també a vegades per justificar-nos. És a dir, escolti, jo no puc menjar només un cacauet, una patata fregida, una oliva farcida, però és perquè el meu cos està, com el de tots, està dissenyat així.
A mi el tema que em sembla realment cabdal, que em sembla importantíssim, és per què a mi em costa tant llevar-me i en canvi a la meva parella no.
Doncs
això
també
és boníssim.
Això és boníssim saber-ho també per evitar, pots evitar moltes discussions de parella i s'ha vist doncs, que hi ha persones, que hi havia com dos grans tipus de persones que tenen el rellotge biològic doncs una mica desfassat. Hi ha gent que és més diurna i hi ha gent que és més nocturna. I una cosa molt interessant sobre això és que s'ha vist que els adolescents tenen el rellotge encara més canviat i per això els costa tant llevar-se al matí. I s'han fet estudis en què si el mateix examen, en comptes de fer-lo a les 8 del matí, el fessis a les 10 o a les 11, els alumnes treuen molta millor nota.
Ah, sí?
Exacte. Llavors això, clar, hi ha qui ho planteja, dir, escolti, això potser hauria de fer reformular els horaris dels instituts. I que no és una cosa del pobre adolescent, que és un gandul, sinó que biològicament, durant uns anys, una franja d'edat, no?, al voltant de l'adolescència, doncs sí, es tornen molt més nocturns i els costa molt més matinar. I fent estudis amb això, s'ha vist que el seu rendiment, si poden entrar més tard a l'institut, millora molt.
És boníssim, és boníssim. Com, un altre exemple, poso
un
parell més, eh?
I tant, tots els que vulguis.
És que m'agrada molt, això. Com és que lligues més quan portes una guitarra?
Home, això també s'han fet estudis. Clar, aquí, amb una cosa que és interessant, és com les xarxes socials i el Big Data permès fer molts d'aquests estudis, no? Llavors s'ha vist, doncs, amb aplicacions de lligar o amb xarxes socials, de les que pot tenir tothom, que les persones que surten amb una guitarra en una fotografia, doncs, tenen molt més èxit, o sigui, la gent accepta més la seva amistat, o tenen allò que més likes a les xarxes, o tenen connecten més en les aplicacions per trobar parella. O sigui que, si també que estàvem amb el que dèiem abans, de si teniu una primera cita, doncs si aneu de vermell i aneu amb
guitarra,
una guitarra, encara teniu una mica més de punts.
I li parles a l'orella dreta i no a l'esquerra.
Això també és un estudi molt curiós que van fer, això fa molts anys, quan es podia fumar a les discoteques.
Ostres.
Van fer agafar voluntaris que anessin a demanar cigarretes a gent que fumava, i alguns cops els havien de parlar a l'orella dreta i alguns cops a l'orella esquerra. I el que van veure és que els resultats, ells s'esperaven que rebessin la mateixa quantitat de sis o de nos, i van veure que no, que hi havia molta diferència, i això potser està relacionat amb el tema de com percebem els sons, de la part del cervell involucrada amb el processat de la informació.
No és que un tingui un millor perfil que un altre, no?
No, perquè ho vam fer amb diversa gent, però són estudis que dius, a vegades poden ser absurds, però ens ajuden a entendre millor com funcionem i com som els humans, no? Que és una part de la ciència intentar entendre'ns a nosaltres mateixos.
Clar, si la ciència comença explicant-se així i la fem divertida, després un dia et poses a parlar de física quàntica, que em sembla interessantíssima la física quàntica. El que passa és que ho fem difícil.
Sí, la física quàntica no és que ho fem difícil, és que és molt difícil.
És molt difícil.
Però sí que és veritat que amb aquests exemples pots cridar el despertar el cuquet de la ciència a molta gent que no el tindria i entrar en temes més seriosos o més complexes, no? Com pot ser doncs, de com funciona una vacuna, a temes de física quàntica, que es pot arribar a entendre unes nocions, d'entendre que el món subatòmic funciona diferent que el nostre món. No? Llavors, tampoc cal a vegades... Jo crec que un dels problemes que tenen alguns científics quan s'expressen és que volen donar massa informació, són massa ambiciosos, es pensen que estan com en una classe amb alumnes aplicats, i home, no, la ciutadania del carrer tampoc té per què tornar a ser una experta en física quàntica, però tenir unes nocions d'això, com d'altres temes que expliquen el món que ens envolta, trobo que és molt interessant per entendre'l millor, per entendre'ns millor, i també perquè jo crec que el dia a dia ens pot anar molt millor per evitar això, no? Doncs de caure en fake news i en enganys.
Clar, i sobretot perquè estem en un món que va molt ràpid, i el que hem d'assumir molt ràpidament totes les novetats, no? Ara i sé que en el llibre també parleu d'això, no? Però ara, per exemple, que tenim tot el tema de la impressió 3D, ara estem en ple disseny de què podrem arribar a imprimir i no. És a dir, que fins i tot podrà arribar-se a donar el dia que no anirem a comprar al súper una paella, sinó que ens la imprimirem a casa, o la roba, o jo no sé si el menjar...
Bé, el tema menjar és un dels que més s'ha investigat, també pel que dèiem abans, per exemple, de la gent que viu a l'espai. A vegades moltes coses que et diuen, i per què es va a l'espai, per què es gasten diners? Bé, molts dels invents o dels ginys que es creen pensant en l'espai després s'incorporen a la nostra vida quotidiana, des del velcro, que el velcro es va inventar pels astronautes perquè es poguessin lligar a anar a l'espai i no necessitin cordons i tot això, a altres temes. I, per exemple, la impressió de menjar és una de les coses que s'està investigant per l'espai i potser podríem tenir una impressora amb diversos productes que nosaltres combinéssim i ens imprimiríem el menjar, o, com deies, la roba, o, per exemple, material. Una cosa que s'està estudiant és si es va a Mart o a la Lluna, enviar uns robots, que serien com unes fàbriques 3D, que fessin cases. Llavors, al moment d'enviar els astronautes ja tindrien una casa on viure, no? Però primer enviaríem uns robots que construiris, que amb el material que hi ha allà i alguna cosa que s'està pensant com es faria, que ho unís, que fes com una mica de ciment, doncs que ells anessin fent les cases i els humans, els astronautes, ja hi arribarien.
Jo que estic gran i ja portem gairebé 3 hores de directe, m'ha vingut al cap Construcciones R2D2, no?
Doncs home, una mica així,
mateix, no?
Doncs sí, clar, enviaries uns astronautes, uns robots que farien les cases o canalitzacions, que anirien construint, i així quan arribéssim els humans ja ho tindríem mig fet, no? Perquè aquest és un dels problemes, també. N'hi ha molts, eh?
Yeah.
Pregunta que si es va a Mart, doncs, home, on vius els astronautes,
no? Clar, no.
I llavors, a més és això que quan et poses a fer obres, saps quan comences però no quan acabes, doncs tu envies els robots i quan ho tinguin llest...
Exacte, i a més no tens problemes ni d'hores extres ni res per l'estil, no?
No, tot això és veritat.
Està molt bé. El que passa és que amb això de la impressió d'aliments, el que em ve al cap són aquelles coses que veiem a les pel·lis de les píndoles, no? O sigui, que ja no cal menjar-te el bistec, sinó que et menges una píndola determinada i amb això en fas, no?
Sí, això podria ser, clar, no és l'ideal, perquè també en el cas de la gastronomia hi ha tot el tema del plaer, és una cultura. Però bé, en casos molt concrets, per situacions, per expedicions, en coses límit, doncs potser podria ser una manera, no? Depèn de... Imagino, doncs, no sé, gent que pel que sigui no es pot aturar a menjar, en tema de catàstrofes, doncs gent que rescata, bueno, doncs una manera de trobar aliments que es conservin més temps. Això s'ha investigat molt també pels exèrcits, no? Que els exèrcits, doncs, el menjar que porten els soldats, doncs, me'n recordo que els van fer una enquesta entre soldats americans, quin és el menjar que més trobaven a faltar quan estaven en missions, i era la pizza. I llavors van dissenyar una pizza que aguantés com molt de temps sense haver-se de cuinar i sense haver d'estar a la nevera per situacions així extremes.
Déu-n'hi-do. I ara en què estàs treballant?
Bé, doncs mira, ara portem un any Covid, i ara, per sort, estem començant a sortir del Covid. Nosaltres, l'últim llibre que vam fer es diu 14 maneres de destruir la humanitat,
sí,
que era de 14 amenaces, que va sortir el 2019, i una de les amenaces que parlàvem era la possibilitat que hi hagués una pandèmia, però clar, això era un any abans que sorgís la pandèmia. Llavors, ara portem tot un any parlant d'això, i d'altres amenaces que jo crec que ens sentirem parlar més, que ara això ho ha apagat una mica, ha quedat totalment ocult per la pandèmia, però, per exemple, el canvi climàtic és un tema molt important que serà prioritari a les nostres vides els propers anys i que se n'haurà de fer molta divulgació i molta difusió. Un altre tema que es parla molt poc és la resistència que els bacteris estan fent als antibiòtics. Si nosaltres hem viscut, hem de dir que respondent mal les notícies, en el sentit que en alguns àmbits sembla que qualsevol tempo passat sí que fue mejor, perquè hem viscut molt tranquils, sense epidèmies, durant molts anys al nostre entorn, i hem viscut amb antibiòtics que ens podien evitar una infecció generalitzada de molts bacteris. Això, el que diuen els experts, és que aquesta era d'antibiòtics que hem viscut doncs, des de la Segona Guerra Mundial cap aquí, que és quan amb la Segona Guerra Mundial és quan van proliferar molt els antibiòtics a tot el món, doncs s'està acabant perquè els bacteris s'estan tornant resistents als antibiòtics. I, per tant, podem tornar a una era preantibiòtics en què doncs, ens tinguem una infecció i cap medicament pugui matar aquell bacteri perquè el bacteri es faci resistent. No? Llavors, aquest també és un tema que jo crec que els propers anys n'haurem de seguir parlant, i és amb el que treballem per divulgar, i també amb coses positives, perquè si no sembla que tot sigui negatiu. No? Una cosa bona de la ciència, de la divulgació científica, és que quasi sempre donem bones notícies.
I deixa'm que et digui una cosa. Si alguna cosa ha demostrat la ciència és que quan es posa a treballar plegada, allò que sembla impossible passa a ser una solució molt ràpida.
Tens
i, a més,
tota la raó.
Diríem una altra cosa, que tenim la sort de viure al primer món i que som dels primers beneficiaris d'aquesta cosa, no? Tant de bo tothom pugui dir exactament el mateix.
I tant.
Daniel, m'agrada molt que vinguis, eh?
A mi que m'hagueu convidat, un plaer.
Aquest és l'inici d'una gran història d'amor i amistat. Gràcies, Daniel.
Gràcies.
El Daniel Arbós, biòleg, divulgador científic i mira de reull el món de l'humor, que és una cosa que ens agrada molt.
Ho diu la ciència.
Un podcast de Ràdio Estel.